Qui és, què fa i què pensa? Un programa d'entrevistes de Ràdio Montblanc amb les persones que fan possible el teixit associatiu del nostre poble.
Xavier Arquer Foguet va néixer a Montblanc l'any 1966. L'Arquer té una passió, l'esport, i més específicament el bàsquet. No sabem si va ser primer l'afició als estudis, però tot lliga. És llicenciat en Ciències de l'Educació i de l'Esport per l'INEF de Lleida i treballa com a professor d'Educació Física a secundària al Col·legi de la Mercè. Quan finalitza la seva jornada laboral els caps de setmana, se'l pot trobar fent allò que més li agrada, córrer o bàsquet. També li agrada el cinema, el teatre i la lectura. És membre de l'associació Vicente Ferrer, de l'associació d'entrenadors de bàsquet i vocal de la junta directiva del Club Bàsquet Montblanc. El seu estat civil és separat i pare d'un fill un pèl trapella, l'Agustí. Arquer, benvingut.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Vas néixer a Montblanc?
Sí, vaig néixer a Montblanc l'any 1966.
Vas fer els estudis potser a Montblanc, no? També?
Sí, els estudis van ser al Col·legi de la Mercè, des de ben petit. Vaig estar al col·legi que era l'Arceus Tocerena a Pàrvols i després ja vaig fer el que era l'EGB i el
Bupi,
sí, el Bupi, sí. El Cou a la Mercè.
Molt bé, finalitza els teus estudis, tens el títol de batxiller. Llavors què vas començar a fer?
Bueno, llavors vaig decidir no continuar estudiant, sinó incorporar-me al món laboral. Bueno, el meu pare tenia una fusteria, sí. I bueno, vaig començar a treballar allí. Bueno, vaig estar un any treballant i vaig veure que allò era una mica dur, això d'aixecar molt aviat els matins, moltes hores de treballar, etc. I com els meus pares també el que volien era que continués estudiant, doncs vaig decidir pel que era l'AFP de la branca administrativa. Vaig acabar amb les matèries que m'havien convalidat i tot això, amb dos anys vaig acabar els estudis i vaig començar a treballar també en una empresa com a auxiliar administratiu, amb un concessionari de cotxes d'aquí Montblanc mateix. Sí. També vaig estar un any i bueno, al final vaig veure que no era el meu tampoc i em vaig decidir a estudiar. I vaig començar el que era l'INEF de Lleida, els estudis de llicenciat d'Educació Física.
Devia ser el més gran llavors, perquè...
Home, no era el més gran, però gairebé. Vam ser una colla que érem 3 o 4, que vam fer una mica molta amistat perquè vam treballar molt junts, perquè amb 25 anys no és el mateix que tindran 18, els interessos, sí, sí. Etc. No? Perquè tots aquells més joves, pues, la festa també esperaven, i nosaltres potser anàvem més per feina perquè ja havíem tingut les nostres experiències i ens interessava, pues, acabar els estudis aviat, sense perdre cap any més, diguem-ho així, i poder dedicar nos el que ens agradava.
Quants anys van ser?
5 anys, va ser l'última promoció de 5 anys. Després la següent promoció van ser 4 anys. Hi va haver un canvi.
Sí. Vas combinar els estudis amb feina? O...
Sí, amb alguna coseta anàvem fent. Vaig estar a Lleida mateix treballant amb classes per a gent gran, d'educació física també, amb els centres de municipals de Lleida. Vaig estar fent també d'entrenador de bàsquet tant a Montblanc algun any com amb algun club de Lleida també, per anar recollint alguns dinons, i després els estius, que principalment era participar en el que és l'esportiuets i cursets de natació aquí a Montblanc.
Molt bé, acabes els estudis, tens 30 anys, i què vas fer?
Bé, els estudis va acabar potser un moment just, amb uns canvis als plans educatius de l'ESO, i vaig trobar, em van oferir feina aquí a l'escola que havia estudiat, a la Mercè, vaig començar en mitja jornada, i a partir d'aquí es va ampliar la jornada, i des d'aquells moments que he estat treballant aquí al Col·legi de la Mercè de Montblanc.
Combines aquesta feina també amb alguna altra cosa a nivell professional?
Sí, bueno, ha estat a temporades, Vaig estar també durant un any i escaig com a secretari tècnic del Consell Esportiu, que també tenia relació amb l'esport, i després com a tècnic d'esports municipal també 3 o 4 anys. En aquests moments tinc una excedència de 2 anys, que teòricament vaig incorporar altra vegada al setembre en aquesta feina.
Va. Què és el que fas exactament a la Mercè?
Bueno, a la Mercè en aquests moments faig les classes d'educació física i després aquest és el segon curs que sóc el cap d'estudis. És una cosa que porta bastanta feina extra i per això vaig agafar aquesta excedència amb aquesta feina que tenia a l'Ajuntament de Montblanc, que bueno, no és una feina horari complet, sinó que són 10 hores a l'Ajuntament, però bueno, sí. No es tracta només de treballar, sinó també de tindre aquest temps lliure per poder gaudir també.
Molt bé, què és el que més t'agrada d'aquesta feina a la Mercè?
Home, de la feina de la Mercè, que és, treballem amb nens de l'ESO, de secundària, no? De 12 a 16 anys, sí. Jo, de les coses que disfruto més, és veure com es van creixent, no? Perquè dels 12 als 16 passen de ser uns nens i nenes i passen a ser mitjanament, alguns bastant adults, d'altres no tant, però hi ha uns canvis tant físics com a nivell de social i tot de la manera de fer de les persones que a mi m'agrada molt.
Molt bé.
I veure com se van formant i els valors que van adquirint o com evolucionen, no?
Quins valors intentes introduir-los?
Home, clar, això seria aquests valors que tant estan qüestionats potser a la societat actual, no? Però temes de l'esforç, del treball en equip, no? Que també, bueno, jo sempre ho comparo també amb coses d'esports, no? Que un esport d'equip també ve a ser molts d'aquests valors, és el que també intenta inculcar o que es treballen o que venen implícits.
Molt bé. I el que menys t'agrada de la teva feina?
Home, el que més m'agrada de la feina en aquests moments són tots els temes que hi ha, problemes que hi poden haver de disciplina, de coses amb pares, a vegades, perquè defensen molts interessos cadascú els seus i costa a vegades trobar aquest punt de coincidència, que el que busquem tots és el millor pels nens i per les nenes, i a vegades costa, i també a vegades la feina que prenem a casa, que no s'acaba la feina del professor, moltes vegades no s'acaba amb les hores que fem a l'escola, sinó que t'has d'emportar feina a casa, no? O sigui, exàmens, preparar classes, etc., no? Perquè sembla que quan parles de professor tenim moltes hores lliures, treballem poques hores i moltes vacances, però també hi ha tota aquesta altra feina que no es veu, que no és el lloc de treball, però que és fora, no? I temes de formació, i que t'has d'anar reciclant i actualitzant, no? Perquè tot va canviant.
Bueno, sí, suposo que aquest problema que planteges és bastant general, els problemes amb els pares, amb els nanos. Fa 10 anys també t'hi trobaves o creus que això ha anat increixendo?
Jo crec que ha anat augmentant, no sé si perquè també la societat ha anat canviant molt ràpidament, no sé, els pares també molts treballen, potser no poden dedicar, o no hi ha aquesta figura que estigui tant a casa pendent com era abans de l'educació dels nens, i això jo crec que es nota, no? Vull dir, bé, no és una excusa dels pares, no? Que sinó que han de posar, no sé, entre tots hem d'aconseguir
inculcar
aquests valors, i ser hi molt, no? Vull dir, a veure, si ha, jo crec que com a pare o com a mare hi has de ser constantment, no vol dir que estiguis tot el dia damunt dels nens, però que has de tindre un seguiment, no? Amb totes les activitats que faci, no només escolars, sinó fora de l'escola una mica.
Bueno, introdueixes un tema que és la vessant de pare. Tu ets pare i en una situació doncs peculiar, no? Separat, amb un nen de 5 anys.
Sí, bueno, amb un nen de 5 anys que d'altra banda que és adoptat, i,
sí.
I bueno, que soc pare solter, diguem-ne.
Sí, pare solter, així, sí.
I bueno, també, clar, requereix el moment que vaig prendre aquesta decisió, doncs ja sabia que em canviaria la vida, no? Com qualsevol parella, o que sigui que al moment de tindre un fill o dos, canvia la vida, no? Perquè les prioritats o el centre de la casa passa a ser aquest membre que s'incorpora, i bueno, ja has d'anar trampejant i canviant els teus hàbits o les teves coses que estàs fent habitualment per d'altres, no? Perquè són necessàries.
Sí,
però vaja, és el que diem, no? Es compensa, no? Té els seus moments, coses que has d'adaptar, però també et compensa molt per altres, per la via afectiva, no? Diguem-ho així.
Sí, sí, sí. Ja li agrada el bàsquet?
Bueno, comença, intentem orientar una mica, ara,
sí,
som molt, és molt petit i...
Però tot bé, d'alguna vegada encara l'han vist per allà corrent pel pavelló...
Sí, és un nen que és molt actiu,
és molt actiu,
i,
sí.
Fer esport o fer activitats, les que siguin, però...
Que fa, que P5?
P5, sí.
Sí, o sigui, que ja farà farà primer.
Endavant primer, ja.
Molt bé.
Són els grans.
Molt bé. Algun, tornant a la feina, algun èxit, algun objectiu que hagis aconseguit, algun petit èxit que recompensa la feina de mestre, malgrat totes les dificultats, que a vegades és veritat i no es veu que ens hem de prendre la feina a casa, alguna enganxada amb algun pare perquè per algun motiu, coses que compensin?
Sí, home, jo crec que el que et compensa és quan veus que has ajudat amb qualsevol alumne a aconseguir el seu objectiu, no? Perquè cadascun d'ells té les seves capacitats, però quan aconsegueixes que treballi el màxim que pot, que s'esforci i que se'n surt, no? Un serà, el seu objectiu serà aconseguir el títol d'ESO, l'altre serà pues, canviar aquests hàbits que no tenia i d'això ja són petits èxits, no? I quan trobes, retrobes. Aquests alumnes que han acabat el quart d'ESO i passen els, uns quants anys, te'ls trobes, oh, he estudiat això, he acabat, estic treballant, això et dona una alegria que d'allò. O quan veus alumnes que potser no en donaves ni un duro, diguem-ho així,
sí.
Perquè bueno, en aquells moments el seu interès no és estudiar i tot això, i s'ho van traient amb pentes i rodolons,
sí.
I després al cap bé, et troben i et diuen ai, que t'ho van fer passar malament, no sé què, però llavors han aconseguit a la vida, no, tirar endavant, aconseguir una bona feina, etc. I això és, et compensa molt, jo crec.
Molt bé.
Dels èxits. Home, i coses negatives també, no? Això que dius, algunes enganxades o alumnes que jo que sé, que et pots trobar, que són poquets, trobes pel carrer i veus que potser no et saluden o no et miren malament, no sé, com si els haguessis fet alguna cosa directa, en tinguessis algun problema amb ells, quan això no és, també n'hi ha alguns, però bueno, com és el mínim, bueno, ara això anem tirant.
Hem de, sí, hem d'inculcar-los, doncs, com deies abans, uns determinats valors i l'esforç i el treball en equip, com comentaves, era... és important. Si després veus que al cap dels anys doncs realment alguns d'ells ho han assolit o la majoria d'ells ho han assolit, doncs realment t'has de sentir reconfortat.
Sí, home, això, mira, avui mateix han vingut una noia que fan uns alumnes de, que van acabar fa 10 anys, organitzen un sopar, han vingut a convidar els professors, tots molt il·lusionats que anem, doncs bueno, cadascú amb 10 anys les vides han canviat, però tots allò intentant fer un esforç per anar i perquè també et fa gràcia tornar-los a veure, no? Perquè també agafes amistats i coses d'aquestes.
Carinyo. Sí.
Carinyo, sí, això és.
Pues molt bé, si ja no deixem aquí aquest primer bloc i res, com tots els convidats que passeu per aquí pel programa Qui és que fa, què pensa, doncs sempre teniu tres cançons a presentar. La primera és una dels anys 70, no? De finals,
sí,
dels 70.
Uh-huh.
Que és, bueno, presenta-la tu si vols.
Bueno, la cançó és del Jaume Sisa i és la nit de Sant Joan.
Sí.
I bueno, és una cançó que ja des de fa molt temps pues, m'ha quedat interioritzada, no? Diguem-ne així, i bueno, sempre m'agrada tornar a l'escoltar, és d'aquelles cançons que no escoltes molt sovint, però de tant en tant agafes el casset encara i el poses i l'escoltes, no? I recorda temps passats, que també pues, de quan érem més joves.
Pues molt bé, ara que estem al mes de juny, prop de Sant Joan, doncs aquesta cançó de la nit de Sant Joan.
De Sant Joan és nit d'alegria, estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un follet que li fa de guia, primavera mor, l'hivern es retira. Si arribés l'amor, mai més moriria. Les flames del foc la nit tornen dia. Si arribés l'amor, que dolç que seria. La nit de Sant Joan és una frontissa a la porta de l'any, tan grinyoladissa comença a tancar-se, doneu-me xampany, que és la nit més curta i el dia més gran. Doneu-me xampany, doneu-me xampany, doneu-me xampany, doneu-me xampany.
Entrem al segon bloc, a la segona part, el que fa, en aquest cas, el Xavier Quer, doncs, si per alguna cosa és conegut és per la seva afició al bàsquet. Quan vas començar aquesta afició pel bàsquet? Quan eres estudiant?
Sí, bueno, ara ben petit, devíem fer o cinquè o sisè de l'EGB, I bueno, els meus pares van traslladar de lloc, de residència, i vam anar a viure molt a prop de lo que era la pista descoberta d'allí del casal Montblanquí, el que és l'actual pavelló. I bé, doncs allí hi havia les cistelles penjades i amb el grup d'amics, veïns i tot això vam començar a rodar per allí, a jugar, i bueno, finalment la gent que eren del club Bàsquet Montblanc bueno, ens van proposar de fer un equip. I mira, doncs, com anàvem tots així fent pinya, ens vam apuntar al bàsquet. Va ser el començament com a jugador de bàsquet. I posteriorment vaig anar jugant bueno, bastants anys, deixant alguna temporada o així, fins als 30 anys.
O sigui, treballaves a Montblanc d'administratiu, de fusteria, i continuaves les tardes, els vespres...
Sí, anant a jugar a bàsquet. I després també de bastant jove, amb 18 anys, també vaig començar ja, van proposar també d'entrenar un equip de més petits, això era, primer va començar allà mateix a l'escola, a la Mercè, que bueno, entrenàvem uns que tenien un o dos anys menys que jo, però bueno, i vam començar a entrenar, i a partir d'aquí també amb el club vam començar a fer alguna coseta, i posteriorment doncs, bueno, em va agafar i em va agradar, i des de llavors fins ara, doncs, amb algun any sabàtic que he agafat, que aquest no ha sigut al final, doncs cada any he entrenat algun equip de bàsquet.
Què és el que t'agrada d'entrenar?
Bueno, no ho sé, veure una mica... Bueno, a mi el bàsquet ja m'agradava jugar, no? Però va arribar, hi ha un moment que m'agradava més entrenar que no pas jugar. Vull dir que si em coincidia un entrenament, anar a fer d'entrenador i un partit, doncs decidia anar a jugar, a portar els nens o nenes que entrenaven, els a portar al partit i no jugava. I bé, bueno, el que m'agrada, vull dir, no sé, torna a ser el mateix, no? Una mica la relació... Amb la gent, veure com van aprenent, no? Aquesta capacitat que tenen els nens i les nenes d'aprendre i de millorar amb el tema aquest, no? I també el tema d'un esport d'equip, aquest de formar una pinya i un grup ben avingut, que moltes vegades és més difícil que aprendre a jugar a bàsquet, és formar un grup, no? Que quan s'ajunta això és quan tot va rodant, no?
Clar, perquè si realment entre ells s'entenen bé, el resultat a nivell d'esportiu deu ser boníssim.
Home, es nota moltíssim, no? Perquè veus grups que estan allò ben formats, ben cohesionats, i un per l'altre no et fallen mai entrenament, et venen tots, treballen tots, s'esforcen, tant els hi fa qui fa les cistelles o qui d'allò, i en canvi hi ha altres grups que això costa més, o grups que no s'aconsegueix, i que veus que doncs, bueno, comença a haver-hi absències als entrenaments, als partits, històries, etcètera, i bueno, costa més de treballar i fer això. Bueno, a mi el que m'agrada també és una mica aquesta relació amb la gent jove, no? També amb equips. Realment m'agrada molt més entrenar equips de petits, diguem-ne, de formació, de minibàsquet, infantils, etc., sí, que no pas entrenar, que també n'hi he entrenat, d'equips, sí, grans, de sèniors i de gent adulta. No sé, me compensa molt més amb la gent jove, no? Veus més el seu progrés, el seu aprenentatge, la il·lusió amb què ho fan, no? I amb la gent gran, pues, costa més el tema aquest.
Curiós.
Sí.
Bueno, és una preferència que tens.
Sí, sí, sí.
Val. També m'ho comentaves abans que estaves a l'associació Vicent Ferrer.
Sí, bueno, això és un tema, bueno, de voluntariat. Sí. Vaig estar també un estiu durant un mes o un mes i mig a la República Dominicana treballant així de forma voluntària amb una associació que es deia Niños del Camino, que eren de nens que no tenien casa, família, res, que vivien al carrer. I bueno, vaig decidir un estiu dedicar una part de les vacances, d'aquestes llargues vacances de mestre, amb això. I bueno, al tornar, doncs, bueno, vaig tornar com una mica canviat, no? Vaig valorar molt més tot el que teníem aquí, el que tenim aquí, i bueno, vaig entrar una mica en contacte amb aquesta associació Vicente Ferrer, vaig apadrinar un nen, bueno, encara està apadrinat ja fa uns quants anys i tot això, i bueno, llavors estic en contacte, tampoc la meva col·laboració és una aportació econòmica, i després d'aquest contacte amb aquest nen i amb l'associació d'informació i bueno, a vegades intentant que algun altre conegut o amics faci soci, etc. Mira, és una manera, no sé.
Quin contacte tens amb aquest nen que padrines?
Sí.
És via postal? O...
Sí, aquest nen és via carta, sí, via postal i tot això. I un dels temes era que un dels objectius és anar-la a veure, no? Això doncs, fa 4 anys, tenia el bitllet d'avió, m'estava fent les maletes i això que hem parlat abans, vaig rebre una trucada el dia abans de que si volia adoptar el nen, no? I havia fet tot el procés i tot això, i bueno, el dia abans de tot això vaig decidir no anar de viatge i tirar aquesta prioritat, però vull dir...
Parlem de l'Agustí.
De l'Agustí, ja tenia aquest viatge fet per anar a veure en què anem apadrinat, vull dir, marxava l'endemà i, bueno, va ser allò, coses de la vida, em van trucar aquell dia com me podien haver trucat l'endemà i no m'haguessin trobat, perquè hagués estat a la Índia. I bueno, vaig...
I a veure si ho entenc, i l'endemà d'haver-te trucat, tu ja tenies l'Agustí o com vaig?
No, l'endemà vaig fer un procés que hi ha d'acoblament i tot això, no? Vaig anar, vam parlar, i bueno, després el procés de coneixença, d'adaptació, que també va ser com a molt ràpid, no? Perquè en una setmana tenia el nen a casa, i la cosa psicològicament en aquell moment no estava preparat.
No, clar, perquè la resta tenim 9 mesos per anar-nos preparant.
Sí.
En el teu cas, doncs, perquè veig una setmana.
Sí, perquè a més, vull dir, quan fas tot el procés anterior, bueno, fer un curs, etcètera, sí, sí. Et donen la idoneïtat, etcètera, etcètera, doncs bueno, sempre et diuen que és una cosa molt llarga, que passarà, potser que es passin 3, 5, 8 anys, etcètera. Clar, tu vas amb aquesta idea i en el meu cas... van passar 2 anys, vull dir que jo pensava que seria molt més enllà i pum, i de cop i volta, bueno, d'un dia per l'altre et dic una cosa, un xoc bé tindré.
Sí, que va ajudar la família, suposo.
Sí, home, la família és el principal suport que aquí he tingut, no? Vull dir, els meus pares i la meva germana, que van ajudar molt, sobretot al començament, no? Perquè també vas una mica perdut.
Sí, sí, l'has perdut i a més és un xoc que no t'has pogut psicològicament preparar.
No, és veritat, sí. Va ser tot molt ràpid, no?
Compensa?
Compensa.
Molt bé, seguim. Amb el teu temps lliure deu ser bàsquet, però ho comentàvem abans que també ja t'agrada anar a córrer.
Sí, home, una mica de l'esport, sí que m'agrada. Bàsquet ara, al moment, fins aquest any, la d'això era fer d'entrenador i una mica coordinar una mica el que és el club. Enguany també arran d'un torneig que vam fer l'estiu, així d'exjugadors, etc., hem format un equip de veterans. I ara, pues, entrenem un dia a la setmana amb gent de diferent edat, des dels 20 i pico fins al més gran, que en té 50 i algo, 54, i hem participat en un torneig que es juga a Valls, i mira, un dia a la setmana ho tenim partit, ho tenim entrenament, i bueno, mira, som 12 o 13, i bueno, ha sigut una cosa que també de temps lliure, no?, que tots ho trobàvem a faltar una mica, i mira, amb ganes de tornar-hi l'any que ve. I bueno, d'aficions, com bé dius, una de les aficions que m'agrada més, que no hem dit, és la de viatjar. L'únic que per la situació personal ara ha canviat una mica, hem canviat el tipus de viatge, però que és una de les coses que m'agrada més, no? Conèixer món, etcètera, etcètera.
Molt bé, és una pregunta que volia fer més endavant, però ja te la faig ara. Un viatge que vulguis repetir a Hondures o no?
No, jo un dels llocs que tenia més ganes de viatjar i que em va agradar més va ser Egipte, no?
Egipte.
És una cultura antiga i que sempre m'havia interessat i que havia llegit llibres, etcètera, etcètera, i vull dir, va ser un dels viatges que he disfrutat més.
Molt bé. Val. Ella no havia jugat a bàsquet, me sembla, no? No, esports,
no.
L'Egipte, res de res, no? Esports, les societats antigues, no era el que es portava. D'acord, ara faré unes quantes preguntes que li fem a tots els nostres entrevistats, i és, doncs, diferents temes. Un és com t'informes del món que t'envolta, a través de la ràdio, d'internet, de la premsa...
Home, jo principalment de la premsa, soc subscriptor de La Vanguardia, sí. I bueno, cada dia una estona, o més o menys estona, segons el temps que tingui, pues, m'agrada llegir el diari. i també, bueno, llavors amb la ràdio també, les coses locals, potser amb Ràdio Montblanc i també Catalunya Ràdio, sí. Catalunya Informació són els que
utilitzen habitualment. Sí. Molt bé, recomana'ns un llibre.
Un llibre, bueno, jo recomanaria dels últims que he llegit el que m'ha agradat més, que és L'home és un feijà al món, de Herta Müller. Sí. Bueno, va ser Premi Nobel fa 2 anys, me sembla, i és un llibre que dels últims que he llegit de que m'ha agradat força, el recomano.
Molt bé, ara és una pregunta que té 2 vessants. T'agrada cuinar?
Sí, m'agrada cuinar.
I has de cuinar, no?
I haig de cuinar. A l'estiu cuino més que a l'hivern, perquè a l'hivern dinem a l'escola els dos i llavors el sopar ja normalment és una cosa més suau que d'allò, però a l'estiu sí que m'agrada, que tinc més temps. I
un plat que t'agradi cuinar?
Home, el plat que m'agrada cuinar seria la pasta freda, així, uns canelons, són freds, així de tonyina, etc. No sé, sempre m'ha agradat.
L'Agustí també?
L'Agustí també. Li agrada tot, per sort.
Sí, millor, millor. Una pel·lícula per tornar a veure?
Bueno, a mi una pel·lícula que em va també impactar al moment seu és La Lista de Schindler.
Sí.
Perquè, bueno, també és... A veure, com parlem, si parlem de llibres, també una cosa que m'ha agradat molt és també el tema històric, no? Llibres històrics, amb rerefons històric i tot això, i tot aquest tema de la Segona Guerra Mundial i tot això, he llegit bastant i m'ha agradat, i bueno, i aquesta pel·lícula, al seu moment... Primer vaig llegir el llibre, després vaig veure la pel·lícula i després vaig tornar a llegir el llibre perquè em va agradar molt el
tram. Sí, bueno, suposo que tothom ja el coneix, que és una pel·lícula o un llibre en rerefons històric i que parla doncs del genocidi del poble jueu.
Sí, a més que trobo que està molt ben realitzada, no? I el tema del blanc i negre i tot això et situa molt.
Sí, sí, recordo que només hi ha una escena en color, que és la de la gabardina d'aquella...
D'aquella nena de color vermell.
De color vermell, que és una imatge molt, molt, molt impactant. Doncs pues sí. Una altra pregunta, com és casa teva? Què valores d'una casa?
Bueno, la meva casa és un pis així de 80 metres quadrats. I jo el que valoro més és que sigui acollidora, no? Que quan hi entris trobis aquest caliu amb, no, decoració no, sinó amb els records que hi poden haver, fotografies, etc, que estiguis, bueno, i també la comoditat, no? Que és dels que podem gaudir ara de calefacció, etc, i tot això que és un plus, no, diguem-ne, de les cases que recordo, no? Que recordes dels avis i tot això, amb les estufes de llenya, si ho comparem amb abans, clar, som uns superprivilegiats.
Sí, sí, i si has tingut l'experiència d'anar a Hondures, pues suposo que encara més, es nota la diferència.
Sí, molt, molt, molt. Jo quan vaig tornar aquí i vaig obrir l'aixeta i sortir aigua calenta, va ser, bueno, dic, després d'un mes allà anant a buscar l'aigua al pou i amb aigua freda, pues, valores molt més de les coses.
Què valores més de les persones?
Home, el que valoro més és que siguin sinceres i que puguis parlar de cara a cara, que tinguis, que puguis acceptar i que acceptin les coses bones, però també les crítiques constructives, etc. I que siguin, que tinguin molta vitalitat, no? Que tinguin ganes de fer coses i d'apuntar-se a projectes amb els, de qualsevol tipus, no? Però vull dir que una persona tingui aquestes inquietuds, no? Que no es conformi, doncs mira, he arribat aquí o ja està, la qüestió és anar treballant i anar passant, si no tindré algun objectiu, no? Dintre petits objectius que dèiem abans de la vida, no?
I anar-los a
complir. Il·lusions, no? Perquè, no sé...
Els nens que comencen nens a l'ESO i que acaben sent uns nois, uns bailets, li demanaries el mateix, sinceritat i aquestes...
Sí.
O hi afegiries algun matís?
Home, jo crec que el tema de la sinceritat i d'aquesta il·lusió, clar, tampoc no podem demanar que tinguin molta il·lusió pels estudis, no? Perquè ells viuen el que realment es viu ara, la joventut, és el moment. El moment, i quan tu els hi parles de quan acabin l'ESO, ja quan comencen, ells ja ho veuen molt lluny, o els estudis, o la feina, o què faràs, no? Però realment crec que els hi hem d'intentar fer veure això i intentar-los il·lusionar-los per formar-se, no? Perquè tal com està actualment, la cosa necessiten formació. I després molts que venen allà al cap d'uns anys a buscar el títol, o alguns que no, o allí a la Mercè, que clar, una escola que fa no sé quants anys hi és, no? I et venen allí a buscar el graduat de no sé què, que no... I és que et van capar unes matèries, no el tens, o és que m'han ofert una feina i ara no tinc... I clar, i llavors diuen, ostres,
que mal, sigues estudiat, no?
I clar, això a vegades els dic als alumnes actuals, dic, ve gent que després es troben que en aquell moment no ho necessiten, però al moment que d'allò no hi penses, no, això, i després pagues, no, diguem-ho així. O... Mm-hmm.
Que de fet aquesta crida, doncs, a l'esforç.
Sí.
Els nens, clar, els nens de l'ESO els tens, entre cometes, els tenim, perquè jo també, bueno, tots ja som mestres, els tenim de manera obligatòria, l'ESO, doncs és això, és un ensenyament obligatori. Els nanos de bàsquet deu ser diferent, no? Perquè estan allà perquè volen i la il·lusió se li ha de donar per suposat. Vull dir...
Sí, no, clar, tot el que és de forma voluntària, clar, representa que ho fas això, per ganes, per disfrutar, etc. Sempre et pots trobar en algun cas que ni s'hi hem trobat, no? De gent que vinguin una mica obligats pels pares, no? Potser perquè ja ho han anat fent fins en aquell moment i diuen, va, millor que facis això que no pas una altra cosa, o bueno, que és bo, no? És saludable fer bàsquet o fer qualsevol esport, però en principi la majoria venen amb ganes i és un altre, il·lusionats i tenen, bueno, aquest objectiu, es plantegen ells mateixos objectius, un serà guanyar un partit en tota la temporada, l'altre quedar primers, però bueno, també una cosa que es plantegen massa o que predomina sobre és el guanyar, no? Sobre l'altre. Això els has de fer veure que l'important és aquest progrés que van tenint, no? Que costa amb ells, perquè quan no guanyes, clar, no, si no guanyes un dia no, però si no guanyes gaires
setmanes,
has de motivar i els has de veure que hi ha diferents objectius, no? Que un t'aporta l'altre, no? Que se millora a nivell tècnic o tàctic, potser després t'aportarà a guanyar, no? Però bé, l'objectiu seria aquest de formar-se com a esportista i com a persona.
Uh-huh. Un lloc per perdre's?
Oh, jo quan m'agrada perdre a la natura, diguem, pel bosc, fer una passejada amb tranquil·litat. Uh-huh. Per aquí a les rodalies de Montblanc, que hi ha molts llocs que no trobis, no trobis cotxes, que no trobis soroll i tot això.
Aquí el mateix, a les muntanyes de Prades,
sí,
ja pots perdre tranquil·lament.
Sí, sí.
I deus anar a córrer també alguna vegada.
Sí, sí, a mi quan parlo de córrer, bon, m'agrada córrer pel entorn natural, no en una pista d'atletisme, ni dins de Montblanc, si es pot, no? A l'hivern costa més, perquè els horaris queden bastant limitats, però ara, a més de cara a l'estiu, és més d'això, no? Anar a rodar.
Vas a córrer sol?
Sí, tinc l'hàbit d'anar a córrer sol, no? A vegades també anem amb companys, però així com hi ha gent que no és anar sol, no? A mi no em costa, vull dir, ja ho he fet de fa molts anys i, bueno, surto sol si convé i si no em quedem amb algun company i ja està.
Molt bé. Doncs amb això, si et sembla, tanquem aquest segon bloc de què fa el nostre entrevistat. I una altra cançó que no canses mai d'escoltar o que per tu també ha sigut important, i deixa'm dir que és important per moltes dels entrevistats que han passat abans, que tenim més de 40 anys, doncs, que citen aquest autor, que si vols el pots presentar a tu mateix.
Bueno, l'autor és el Lluís Llach i la cançó és Viatge a Ítaca. Bé, com dius tu, no sé, és l'època que ens va tocar viure i per això, bueno, no sé, jo he triat aquesta, però em podria triar moltes de cançons de Lluís Llach i clar, em porta molts records i molts concerts d'anar-la a veure i escoltar i bueno, és un dels que tinc tota la discografia completa, diguem-ho així.
Doncs endavant amb aquesta cançó.
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences, has de pregar que el camí camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven i vagis a ciutats per prendre dels que saben. Siguis vell quan fundegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et doni més riquesa.
Seguim amb la tercera part del programa Qui és, què fa, què pensa. Entrem en l'última part, però abans estàvem comentant ara fora d'antena doncs l'importància que va tenir la Mercè amb la formació d'aquesta vessant. Bé, una escola, però una escola amb un component doncs catalanista força important, en una època doncs que el català estava prohibit o no evidentment no es podia expressar a les aules, doncs l'escola, la Mercè, doncs va fer un fort impuls en aquest sentit i comentàvem si també havia influït doncs amb el tema de que t'agradi en Llach, no ho sé.
Sí, home, també jo li deia que primera cosa amb això un component catalanista que jo recordo d'haver fet classes en català i amb molts anys ja de ben petita i han fet classes de català quan teòricament no es podien fer i que l'idioma que fèiem servir de comunicar-se habitualment era el català. I en aquest tema de la música en català, jo recordo els tocadiscos aquests antics amb la música del Raimon, de Lluís Llach, etc., allí el claustre de la Mercè, etc., i bueno, és, també va influir una mica en començar-los a conèixer, no?, i començar a agradar-nos, no?
Molt bé. Doncs et semblava sí que entrem al tercer bloc. Sempre fem servir una dada perquè la comenti el nostre entrevistat, en aquest cas és una d'esports. La notícia és la següent: 34 milions d'euros és la subvenció rebuda a Madrid pel Consejo Superior de Deportes, mentre que Catalunya, pel mateix període, entre el 2000 i el 2005, va ser de només 7,5 milions d'euros. Bueno, entrada tampoc sé massa què fa el Consell Superior de Deportes i discussions té.
Home, jo he quedat una mica sorpresa amb aquestes dades, no? Perquè representa que el Consell Superior de Deportes és d'organisme màxim a nivell espanyol que tracta el tema d'esports, no? Des dels plans ADO per ajudar els esportistes d'alt nivell fins a centres del rendiment esportiu, etcètera, etcètera. I per això, bueno, he trobat que és una diferència molt gran, no? Quan Catalunya està comprovat que és la comunitat autònoma, diguem-ho, amb més gent practicant i amb millors resultats a nivell esportiu, no? I que jo trobo que no sé si després per altra banda ens arriben més diners, però trobo que és una diferència molt, molt gran.
Bé, suposo que en aquest cas deu tenir que ser la Generalitat la que acaba portant els diners suficients per... Molt bé. Una de les qüestions que sempre plantegem als nostres entrevistats és la qüestió de Catalunya, independència i independència no. Un dels motius precisament que s'aporten sempre amb aquesta vessant, o si més no sembla per la qual ha crescut el nombre d'independentistes que hi ha al país, és precisament per aquesta marginació econòmica.
Sí, home, crec que és un dels factors, no, que influeixen amb el tema de que estiguem una mica descontents, no, bastant descontents aquí a Catalunya. I per altra banda, bueno, jo personalment sí que preferiria que fóssim un país, perquè és el que sento al meu interior, no? Em sento com un país. Jo quan m'estan parlant d'Espanya o d'allò, doncs bueno, no sé, a nivell administratiu, tot el que vulguis, però a nivell del cor i personal, penso que som un país, amb la nostra llengua, tot. I per això crec que bueno...
Des del punt de vista esportiu, que ho coneixes potser més que nosaltres, aquest estat propi europeu seria viable? Tindríem bons resultats a nivell de medalles o d'altres qüestions?
Home, sí, jo crec que sí, perquè, per exemple, si vas mirar a nivell d'esports d'equip, els percentatges que hi ha de jugadors a les seleccions espanyoles, o quan s'han format seleccions catalanes que poden estar competint amb seleccions mundials a un alt nivell, i amb esports individuals també, tenim molts medallistes olímpics. Jo no recordo, l'altre dia amb els alumnes ho estàvem mirant i em sembla que de l'equip olímpic de les últimes olimpíades de Pequín, de Beijing, sí, em sembla que més d'un 60% eren esportistes catalans, eh? De tota la representació espanyola un 60% eren catalans o estaven a clubs catalans. Això sí. També després caldria veure...
Però és una xifra molt important, perquè Catalunya deu representar el 20 i escaig per cent de la població total de l'Estat, per tant els resultats que et treuen són espectaculars.
Són espectaculars.
En comparació.
Sí, sí, no, perquè bueno, també hi ha molts esports que tenen molta tradició aquí, no? Gairebé, jo què sé, ve el cap a l'hoquei herba, sí. No? Vull dir, realment, si sí. Ja són 20 jugadors i 20 jugadores, 18 i 18 són el 90% seran d'aquí, hoquei patins, que no és olímpic, però d'altres esports que en bàsquet precisament són una potència, no? Vull dir que hi ha molts esports, el atletisme hi ha molta tradició, vull dir que...
Per tant, seria viable i podríem disfrutar.
Sí, crec que sí.
Disfrutar en el sentit que veuríem competicions d'un bon nivell.
D'un bon nivell. Home, jo crec que, per exemple, a Espanya potser no ho volen això, hi ha aquestes plantejades de seleccions catalanes, no? Perquè potser amb alguns esports o amb això potser tindries més bons resultats que el que diguéssim seria Espanya. Llavors això també...
Hi ha selecció de bàsquet catalana que jugui a bàsquet com a futbol un cop l'any?
Sí, selecció catalana, o si no cada any o cada dos anys, però normalment cada any en partit, i jo he anat a veure alguns partits, jo que sé, amb seleccions potents com la selecció de Croàcia o d'allò, que han plantat cara i han guanyat, vull dir que també...
Déu-n'hi-do.
No tenim un equip de costellada, diguem-ho així, no, no.
El problema és que els partits sí que ho són.
Sí, això sí.
En el sentit que no són reconeguts oficialment.
No són reconeguts oficialment i no tenen cap transcendència, diguem-ne... a nivell de resultats, no? Potser és una mica més de prestigi, no? Tant per uns com pels altres, per si et ve la selecció de Croàcia i per amb Catalunya també
dolguts,
dolguts, no?
Vull dir sí, que... però, perquè realment Croàcia deu ser també una potència sí, a nivell sí. I també és un estat que deu haver sortit l'any 92 o 94,
sí, no?
Quan es va desintegrar Iugoslàvia.
Sí, home, de l'antiga Iugoslàvia van sortir 3 o 4 o 5 seleccions que han continuat sent molt, molt potents a bàsquet, no? Sèrbia, Montenegro, aquest que dèiem, Croàcia, Bòsnia, vull dir que...
Bueno, però si algun dia aconseguim seguir un país independent, no? Suposo que podrem jugar de tu a tu amb, aquesta, amb aquests equips.
Sí, no, eh? Jo crec que sí. En bàsquet segur.
En bàsquet segur? Bueno, ja em quedo més tranquil. Molt bé. Per tant, si ja queda clar, passem, si et sembla, doncs, a la política municipal. Quines creus que haurien de ser les prioritats de l'Ajuntament de Montblanc? Quines coses creus que l'Ajuntament de Montblanc hauria de prioritzar i no prioritza? O a l'inversa, quines coses doncs, està fent de manera correcta o excel·lent?
Bueno, jo, més sobre la política, m'aperdo, quan sí. Entro amb el tema de política.
Bueno, jo crec... En qualsevol cas, te demano quines són les teves prioritats o... no sé.
No, jo, bueno, en primer lloc, jo trobo que la tasca dels polítics en aquests moments està molt, molt devaluada, però que crec que la majoria de polítics són molt decents, diguem-ne, honrats, treballadors i que dediquen una part de la seva vida als altres, no? Que si no això no podríem funcionar sense això. El que passa és que en aquests casos de corrupció, etc., ha quedat com a desprestigiada, però per culpa d'uns pocs ho paguen molt, no? Vull dir que jo a tothom que està al capdavant aquí de l'Ajuntament de Montblanc, sigui del partit que sigui, doncs l'únic que es pot fer és agrair-los la dedicació i el temps i l'esforç que fan per tirar endavant el poble, no? I jo el meu contacte que ha sigut a nivell esportiu amb d'allò, a nivell polític veig que hi ha hagut un esforç per millorar, no? Les coses, el que passa que es veuen molt limitats, jo crec, els polítics pel tema econòmic, etc., no? Que quan fan el plantejament, ara que vindran eleccions aviat, els plantejaments són uns i el que es pot aconseguir després la realitat és una altra. Home, en un banc jo crec ara en aquests moments li convindria una mica de reformes a nivell de carrers, de tot el que és mobiliari urbà, etc.
Està una mica atrotinat.
Està una mica, jo crec, que atrotinat.
Sí, en canvi,
no?
El pavelló tenim nou.
Sí, el pavelló el tenim nou, a nivell esportiu enguany, ara l'estiu faran el camp de futbol de gespa artificial.
La piscina.
La piscina que s'ha fet, a poc a poc se va posant una mica al dia, no? Perquè com a capital de comarca teníem fa uns quants anys, 7 o 8 anys, unes mancances que no era el que corresponia, no? Que no permetia a la gent fer esport en unes condicions correctes, no? I ara a poc a poc jo crec que haurem d'esperar bastant pel tema de la piscina climatitzada, perquè és un projecte que s'ha engegat dues vegades i ha quedat aturat per temes, qüestions econòmiques, però bueno, jo crec que seria l'objectiu a nivell esportiu, perquè és una instal·lació que dona servei a tot tipus de gent, des de la gent gran fins als nadons o abans de néixer, les dones embarassades, i seria un lloc.
Els diferents clubs que compartiu aquell espai o tota aquella zona esportiva, esteu organitzats amb una sola junta directiva o al canvi esteu amb diferents juntes?
Bueno, no, allí teòricament hi ha el que seria el futbol, que té un club propi, no? La Unió Esportiva Montblanc, i després hi havia l'Associació Esportiva Montblanc, que érem el hockey, futbol sala i bàsquet, que són els que compartim més l'espai directe del pavelló. I bueno, cal dir que des de fa poc s'han format... Som ascendit, diguem-ho així, sí. Hem format un club nou, que és el Club Bàsquet Montblanc, que és per la propera temporada, diguem, ja és aquesta la denominació, amb uns estatuts propis, etc. Bueno, per tant, és de funcionament, diguem-ho.
Us, en certa mesura, us heu independitzat.
Sí.
I no compartiu cap instal·lació comuna?
Sí, bueno, compartim ja el pavelló. La pista és el que compartim i també hi ha una sala de reunions que també la compartim. Però vaja, amb això no hi ha cap problema perquè ens distribuïm els horaris, etc.
Molt bé. Doncs si et sembla, perquè aquí tenim un temps limitat I estem arribant al final, podíem presentar la darrera cançó que has triat, que és també una cançó molt, molt popular, dins del pop és una cançó molt popular.
Bueno, és Imagine, del John Lennon. No, bueno, també és una cançó que el que m'agrada és la música, però també la lletra, no, que jo d'imaginar un món millor, pues, crec que s'hauria d'imaginar i intentar aconseguir entre tots, no? És una cosa difícil.
Bé, però ho hem d'intentar entre tots. Endavant amb el tema del John Lennon, Imagine.
Jove de la Conca per Ràdio Montblanc. Presentador, Joan Caselles. Producció, Joana Peñaranda. Tècnics de so, Ramon Maria Huguet i Santi Porta.
Imagine all.